Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram.
Heu sentit la paraula Bandersnatch? Heu entrat al seu laberint?
Keep having these vivid dreams, like thinking weird things.
What sorts of things?
We're gonna be a hit factory, like Motown, but for computer games. You heard it here first.
Bandersnatch és l'episodi, pel·lícula interactiva que va llançar Netflix sota el paraigua de Black Mirror a finals de desembre. Si aquesta sèrie sempre genera expectatives i polèmiques posteriors, aquesta vegada ha batut el seu propi rècord. La possibilitat de jugar amb el producte audiovisual i de viure un tria la teva aventura davant de la pantalla de televisor ha revolucionat totalment la xarxa. No a tothom li ha agradat, però un cop més, Black Mirror ha generat debat, debat social, i per això nosaltres en parlem. Alfons Gorina, què tal, com estàs?
Bon dia, què tal?
Alfons Gorina, crític de cinema i sèries. A Twitter és @AlfonsGorina.
Alfons Gorina, a tu t'ha agradat alguna cosa més que la banda sonora de Bandersnatch on hi ha hits com aquest dels 80?
Sí, el tema del revival dels 80 és inesgotable. Sí que m'ha agradat i, evidentment, crec que és, de moment, un experiment, una iniciativa molt necessària i molt coherent tant per Netflix com per Black Mirror. I d'entrada m'agrada més la idea, potser, que algunes de les resolucions, però vaja, és normal en aquest cas.
Carla Sora, què tal, com estàs? Hola.
Hola, molt bon dia.
Carla Sora, expert en cultura digital, investigador i professor de l'àmbit de comunicació interactiva del Departament de Comunicació de la UPF, investigador visitant del MIT d'Estats Units. A Twitter és @CarlaSora, amb una sola S.
Sí, perquè hi ha gent que et diu Carles Sora i posa dues.
Sempre no? Passa.
Una. Bé, tu estàs fascinat pel Bandersnatch?
Jo estic absolutament fascinat, sí.
Home, clar, un professor d'interactivitat.
Sí, sí. No, estic molt fascinat per el producte en si, pel que ha generat, per les discussions, pel punt d'inflexió que pot generar la indústria audiovisual, pel que vindrà, sí, molt.
És un experiment, és una clara tendència, ens volen dir més coses, no, Netflix, amb això?
Netflix, de fet, jo crec que ens parla de Netflix mateix, perquè l'experiment va de recollir dades. En el fons, una de les coses que a mi aquests dies em fa pensar més és sobre la idea aquesta de la datificació de l'experiència cinematogràfica, no? És a dir, tot allò que Netflix està recollint i que ens està servint en les produccions que va fent i el que vindrà, no? Això és el que més em fascina. Per posar un exemple, l'última pel·lícula que han tret Blockbuster, la Bird Box, per exemple, ells deien, els productors deien que està basada en els perfils que saben que la gent, dels usuaris de Netflix, no? Una mica el que donen és, el que generen és les expectatives del que la gent està necessitant. Doncs el que jo em plantejo és, en la ficció interactiva, que el que recolliran és totes les traces que nosaltres estem navegant, què és el que vindrà? Doncs segurament obres que seran preparades per als nostres gustos.
Bé, és evident que Netflix és una fàbrica de màrqueting, és a dir, saben fer molt la imatge que envolta tot el que fan, però els productes també bé. Jo dic, ara que dius això de Bird Box, m'he quedat més fascinada i el cap m'ha esclatat més en Bird Box que no pas fins i tot amb aquest capítol de Black Mirror, eh? Que això ja en parlaríem un altre dia, que en aquest cas no se'n pot parlar gaire del que passa a Bird Box, perquè la gràcia és algunes coses de la pel·lícula. Però, clar, tu en un dels primers tuits vas fer sobre el capítol, és que marcaria un abans i un després, però dies més tard recordaves que tu això també ho vas dir en Pokémon Go.
Cert, totalment cert. El que es diu, les xarxes s'han d'anar en compte, eh? Tot queda registrat.
Pokémon Go va i torna per això, eh?
Sí.
No ha mort Pokémon Go.
No, esclar que no. No, jo, sí, exacte, jo deia això perquè, clar, és la primera vegada que això ens passa. És a dir, que estem tenint discussions sobre narratives digitals interactives de masses. És a dir, productes com aquests existeixen des dels anys 70-80, des de que existeix el món digital en tots els diferents formats, i això, si voleu, després en detall en podem anar parlant, no? Però no és res nou el que ha fet Netflix. El que passa és que Netflix ho ha posat en l'agenda de la discussió social, i això és el que realment, el que per mi marcarà un punt d'impacte.
De fet, divendres, l'editorial nord-americana de llibres infantils propietària de la marca Tria la teva aventura va presentar una demanda contra Netflix perquè considera que ha fet un ús indegut d'aquest gènere. De fet, es veu que havien negociat però no van arribar a cap acord. És a dir, que Netflix ho volia fer bé, però van passar. Clar, jo no sé si té un copyright, això, aquesta manera de fer.
Sí, això no ho sabia, veus? Però, bueno, suposo que ells es basen en la idea aquesta de que el capítol en si es ven com un tri a la teva aventura. Ells, en els tuits previs, de fet, hi havia molt poca informació, no?, sobre el format, però en els tuits previs ells parlaven de serà una mena de tri a la teva aventura, i suposo que s'agafen aquí. Aviam, estem parlant d'una gran editorial, la Choose Your Own Adventure, sí, dels Estats Units. Ha venut, jo què sé, 300 o 400 milions de llibres, no?, per veritat, vaig llegir, no? Per tant, crec que ja entrem en l'àmbit aquest ja de les discussions legals de les grans companyies audiovisuals o de cinema per aquestes lluites.
L'Alfons, el que no t'agrada massa, no, crec que és, bé, que estic d'acord amb tu, és una mica l'argument o la posada en escena, no? Una mica el que li està passant a aquest noi amb l'ordinador, no?
És que, clar, és bastant curiós, perquè la pròpia gràcia d'aquest producte, en aquest sentit, que és tenir doncs, una quantitat de ramificacions molt gran i de trames i de possibilitats, això millora o empitjora la qualitat del que és el capítol en si, perquè, clar, si l'has de fer de forma convencional, tu prens aquestes decisions en funció, és a dir, els creadors, del que consideren que serà millor per la història, no? En canvi, aquí estàs incloent el nombre de possibilitats, que segurament unes són millors que altres, i per tant el producte és més irregular.
Clar, bé, per la gent que encara no hagi vist aquest capítol de Black Mirror, clar, és un noi, li van bé, està en un ordinador, llavors cada vegada has d'anar triant això o això, i moltes vegades, segons què tries, et torna a repetir una mica, això s'ha de pot explicar una mica, no? Es torna a repetir fins que acabes triant una mica el que Netflix vol, no, Carles?
A més, cert que al final es vol explicar una història.
Jo no he arribat al final, jo, quan una hora, tres quarts ja no podia més.
No, de fet, hi ha diversos finals. Deia el final, és a dir, el sentit del tancament, no? Un dels possibles tancaments va de que és una història basada en fets reals, no sé si això ho sabeu.
Ah, no, no?
Sí. Bueno, la companyia no es diu Tuckersoft, es deia Imagine Software, és una companyia dels anys 80 que creaven videojocs per Spectrum i van fracassar quan estaven a punt de treure un videojoc que es deia Bandersnatch. És a dir, en el fons hi ha una revisitació certament nostàlgica sobre l'estètica dels anys 80, però alhora també una manera d'imaginar o de retornar en com aleshores s'imaginava el futur del món digital, que això és el que em sembla més divertit a mi.
Clar, i a més a més el capítol es pot veure a tots els dispositius menys a l'Apple TV, el Chromecast o Smart TV antigues, no?
Sí, exacte. Sí.
Això no sé què... Hi ha gent que està emprenyada per això, no? Que no estigui desenvolupada per tots els dispositius.
Bueno, ells, com sabeu, no és la primera vegada que ells treuen una narrativa interactiva, tenien dos peces per de públic infantil a Netflix, o sigui, la distribució online de Netflix, a la plataforma, i jo crec que durant un any l'han estat provant, provant el motor, i quan han vist que funcionava l'han tret per adults perquè sabien que generia tota aquesta expectativa. Però si em deixeu deixar una cosa sobre el tema de les repeticions que deia l'Alfons, que, bueno, clar, estic d'acord en que algunes coses potser és recapitular la massa i pot no funcionar del tot, però a mi em recordava molt la pel·lícula que hi ha Bill Murray, el dia de la marmota.
El dia de la marmota, sí, la recordem molt sovint.
Sí, moltes coses. No? Però jo dic en el sentit de que cada una de les iteracions afegeix una petita capa de profunditat, i això és el que fa interessant per mi aquest tipus d'experiències, en què cada una de les, de tornar a començar en aquell punt, et força tu a fixar-te de nou en els personatges, en els canvis de guió, en els girs, i anar avançant en l'univers genèric.
Sí que és veritat que tens un procés, no?, de vegades, de forma com del loop, no?, que t'acabes ratllant una mica.
Bueno,
no?
Però potser, en aquest sentit, això que dius recorda més, per exemple, una aventura gràfica, no?, dels videojocs, que no pas el que és el llibre pur i dur de triar la teva aventura, que literalment repeties el mateix recorregut, no?
Totalment d'acord. De fet, a veure, que hagin triat per fer aquest primer capítol interactiu dintre Black Mirror una història sobre els videojocs no és casual.
No. Mira, jo tinc una experiència personal. No sé per què, mira que sempre miro pel·lícules sola. Aquesta, que s'hauria de veure sola, la vaig veure en família. Vull dir que dius... Clar,
però això és meravellós,
no,
perquè inclou més opcions.
Una casa de triar, ens discutíem i els 10 segons ja, si no, ja se'ns passava
massa
el temps.
Massa poc temps, oi? Sí.
No, però ho dic perquè el meu fill, que juga molt a videojocs, les respostes que donava eren molt de videojocs. No, diu que en els videojocs has de respondre al revés que tu el que penses. Com una mena de paràmetres que jo no estava acostumada a l'hora de triar una de les dues opcions, no? És a dir, que veu molt dels videojocs aquesta pel·lícula.
Sí, veu moltíssim, tot i que és una altra cosa. És a dir, jo situaria en un extrem, per exemple, un sandbox de videojoc, un Red Dead Redemption, per exemple, en què pots fer el que vols i et vas movent en tot l'univers, però tens llibertat total, i en l'altre extrem, un audiovisual lineal. I pel mig hi ha tota aquesta escala de grisos que són les ficcions interactives.
Doncs mira, què us sembla? Fem 2 minuts de publicitat i després la interactivitat més enllà de Black Mirror. La deixarem apartada i amb l'Alfons Gorina i amb el Carles Sora el que farem és saber quines altres productes audiovisuals hi han interactius i podem comparar una mica amb Black Mirror.
Tothom mira les xarxes i el Pop-Up te les explica. Subscriu-te al podcast del Pop-Up. catradio.cat/pop-up. I have a picture painted.
to my wall. An image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, all tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn.
Pel programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Una de les primeres decisions que hem de prendre a Bandernach és quina cinta de casset escoltar. O el mític compilatori Now, o el disc de Into the Gap del grup Thompson Twins. Els dos àlbums eren dels més escoltats a Anglaterra l'any en què està ambientada la sèrie. 1984 és el Home Now de Thompson Twins, una cançó que posem directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. No sé si l'Alfons o el Carles van triar directament Thompson Twins o no.
Jo vaig triar el Now, em sembla.
Recordo, recordo. Amb aquestes primeres...
Carles...
Amb Kellogg's em vaig quedar una miqueta allà.
Tu coneixent-te, devies estar fent... O quantes vegades l'has vist?
Bueno, no ho sé, perquè l'he fet com moltes vegades en temps diferents. Llavors no sabria dir-te, potser cinc.
A la xarxa es va viralitzar molt, no? La gent està fent arbres de no, Alfons?
A mi m'ha arribat un esquema, però vaja, una bogeria, multitud de coses que ni tan sols havia vist. Però jo volia preguntar-li al Carles, és a dir, tu, quan mires Bandersnatch, no ho fas per trobar un final, sinó per descobrir tots els possibles secrets de la sèrie? O...
Sincerament, no ho faig per res en concret. Ho faig per disfrutar-ho i fins allà no em porti, perquè crec que això ho ha de descobrir.
Però tu, mentre sonava la cançó, em deies, escolta, Mariola, però parlarem de més coses de Bandersnatch. Jo volia que m'oferíssiu productes fora de Bandersnatch, però tu encara vols parlar dels easter eggs, de les coses amagades. Les has trobat totes?
No, no les he trobat totes. Crec que encara no, ells mateixos no han dit totes les que hi ha. Que em
és a dir, que hi
ha
secrets amagats, a dir.
Sí,
no,
segur que sí.
Hi ha algunes que són impossibles d'accedir, això és veritat, també, perquè ells mateixos han dit que se'ls han quedat com amagades...
Mira, això no ho havia sentit. N'hi ha una que és difícil perquè la seqüència en la que has d'arribar per desbloquejar-ho és una mica complexa, però corre per la xarxa, és fàcil de trobar. I llavors la qüestió és que et porta... La puc explicar, no? Suposo, això, no?
Sí,
et porta en una escena en què el protagonista, l'Estefan, es posa una cinta, que el títol no és de cap grup, sinó que el títol és Bandersnatch, en el caset, i el que sona és com... aquella, us en recordeu dels mòdems, el so aquell de...
Sí, aquí,
una cosa així raríssima,
no? Jo tenia l'Espectrum,
imagina't. Sí, doncs jo vaig arribar fins aquí per casualitat i vaig dir, ostres, això és molt estrany, no? Però no vaig caure en que això, de fet, si es porta una cinta i es passa Espectrum, el que genera és una imatge. I aquella imatge és un QR. I el QR et porta una web.
Per favor.
I en la web, ja per acabar, el que et pots fer és descarregar dos o tres jocs dels que surten en la companyia per Spectrum. Sí, la cosa té un nivell de friquisme.
Això és un escape room, no, també, una mica?
D'alguna manera, l'interactiu va, això, sí.
Això és interactiu. Escolta, tu creus que els de Netflix amb Black Mirror i amb aquest Bandersnatch han inventat alguna cosa?
Sí, des d'un punt de vista tecnològic...
Has dit que no abans.
Bueno, però m'has donat temps per pensar-ho.
Sí, ha dit que s'ho pensaria.
Exacte,
soc
gràcies.
Testimoni.
Gràcies, Alfons, gràcies.
Què?
Des d'un punt de vista tecnològic, per exemple, sí, això de posar una interacció dintre d'una plataforma de streaming és altament complexa. És a dir, una de les coses molt positives d'aquesta experiència és que flueix fantàsticament bé. Tu no ets conscient que vas triant i que hi ha molts vídeos que s'estan carregant a l'hora i tota la qüestió tècnica. I des d'un punt de vista sociològic, també, crec que situar aquest producte en la discussió de masses mundial a tot arreu on hi ha Netflix em sembla fantàstic. Sí.
La veritat és que sí. De fet, Bandersnatch no és el primer producte audiovisual interactiu. Netflix mateix ja va provar el format amb una sèrie infantil, no? El Gato con Botas, Atrapado en un cuento épico, i Woody Thunderstruck, La Pila del Quizá. Ara repassarem alguns experiments com aquests, però, clar, amb coses més interactives. Per exemple, l'Alfons Gorina es proposava...
Sí, però jo he de dir una cosa abans, perquè parlant de tot això, em sembla, clar, escoltant el Carles, el tema de l'autoconsciència, no?, que pren Netflix sobre si mateixa amb Bandersnatch, és fascinant, perquè fa 4 dies, jo estava mirant la sèrie Making a Murder, que és de Netflix,
sí.
I és una sèrie documental, és a dir, de pura realitat, on s'està seguint el cas d'un home que està sent jutjat per assassinat. No sé si sabeu quina és, però és molt, molt famosa i tal. I els manifestants que estan en contra d'aquest condemnat van amb pancartes dient no deixis que Netflix et digui què pensar, perquè clar, consideren que ells estan condicionant una miqueta, prenent una mica més de part a favor de l'acusat. I clar, aquesta sèrie, que és l'altre extrem, no, de la realitat a la metarealitat pràcticament, està, juga amb aquesta idea, no? I és fascinant, realment.
Però realment, no sé, no és un spoiler, però jo després de veure la sèrie el que he pensat és que mai pots triar la teva aventura. Netflix sempre et farà triar el que ell vulgui. Una mica, jo per mi és el lema de Bandersnatch, no sé si estàs d'acord amb mi, Carles, però hi ha un moment que et diuen tria Netflix o tria una altra cosa. Fins que no tries Netflix, vas veient el mateix tota l'estona. Has de triar-los a ells, no?
Sí, aquest metamoment, per dir-ho així. A mi d'entrada em va frenar una miqueta perquè posar la marca dintre dona la sensació que era una mena de gag.
Clar.
Que rebaixava una miqueta el nivell de l'experiència. Però després, pensant-hi, en el fons el que em sembla a mi que et vol dir Netflix és que ho sap tot de tu.
Sí, totalment.
Jo crec que la discussió va aquí, no? Us recordeu d'això de que quan accedeixes a la home de Netflix, al servei de streaming, els frames que tu veus són diferents segons el teu recorregut dintre de la plataforma. Ho sabeu, això, no? Sí. Perquè analitza el teu recorregut. Llavors, és el que hi ha al principi. Crec que, en el fons, Netflix ha dit no, anem a apostar o anem a tirar cap a l'experiència de dades de cinematogràfica. Crec que va per aquí la cosa.
Però ja et dic, al fons, ells ens tenen la paella pel mànec sempre, no? Encara que ens facin veure que no triant, no?
Home, aviam, t'han donat una quantitat d'opcions, però al fons triar és impossible en el sentit de que les coses s'han de rodar abans, costa diners, vull dir, òbviament hi ha d'haver una limitació en aquest sentit. No pot ser que triïs 100% el que vols fer, clar.
El Carles, per exemple... Bé, de fet, tu, Alfons Gorina, parlaves d'una cosa que va impactar també, que és això de serpientes en el avión. A parlar avui de serpientes en el avión.
És que és la primera cosa que em va venir al cap quan em vas comentar el tema de parlar de Bandersnatch, perquè jo és la primera vegada que recordo haver sentit que una pel·lícula estava condicionada, per entendre'ns, per l'espectador, perquè amb aquest títol és una pel·lícula que va començar a generar molt soroll a la xarxa quan estava en preproducció. Però és que fixa't, és del 2006, no, sí. No devia haver-hi ni Twitter, no? O sigui, Facebook, com a molt
sí,
i tal.
Sí, recordo, sí.
Però aleshores, ells van rodar 5 dies més de rodatge agafant algunes de les idees que havien sentit per la xarxa i tal, no? Per tant, en el sentit de que això, òbviament, doncs sí, s'ha provat altres vegades, no?, en diferents formats i vaja.
En el sentit que l'opinió del públic després ha estat inclosa en una producció, no?
Sí, el que passa és que, clar, la pel·lícula no va anar molt bé i en aquest sentit començar a marcar una mica la tendència de que, com t'ha de condicionar o no el soroll a la xarxa, perquè en el fons estàs parlant de productes que són molt cars i condicionar-los el que pot ser després, no dic sempre, però a vegades una minoria sorollosa, per entendre'ns, doncs també té el seu perill.
El Carles diu que Netflix no són els primers que fan una sèrie interactiva, no? L'any passat ho va fer HBO amb Sharon Stone de protagonista.
Olivia was hit on the jaw, on the left side of her face.
Però no van aconseguir tant de soroll, no?
Sí que el van aconseguir. El que passa és que la sèrie només es va veure als Estats Units per qüestions de drets
i
no hi podem accedir-hi. Sí, jo va donar la casualitat que estava vivint aleshores als Estats Units i la vaig poder veure i per això la conec.
I quina diferència
hi ha? Però funcionava bé, perquè és que jo la vaig veure aquí, em va semblar horrible aquella sèrie, però potser jo no hi sabia que era interactiva, no sabia que es podia ni jugar ni res amb aquesta sèrie.
Tècnicament funcionava bé. Sí, potser si hi hagués un altre format lineal o diferent, no sé. A mi, igual, l'argument no em va interessar tant, per exemple, com Bandersnatch, també ho haig de dir, sí.
Però per què? Però era una mica el mateix, també havies d'anar triant?
No, era diferent perquè els enllaços no eren tant de dues opcions, sinó com de capes de profunditat en les històries. En un moment determinat sí que recordo que havies de triar com en dues resolucions d'accions, per exemple, però era... O sigui, el de Netflix és com molt central, A o B, a baix tota l'estona, i aquest era una mica més canviant, sí.
Però bé, també tenia aquesta interactivitat. Per exemple, Ràdio Televisió Espanyola també va fer una sèrie que avançava seguint les opinions dels espectadors, Si fueras tú, del 2017.
Alba, solo son unos meses. Ya verás, como a partir de ahora todo irá bien.
Sí, una frase que odio es todo irá bien.
En aquest cas era una ficció, però representa el que deien la gent a la xarxa, no?
Sí, bueno, això és recollint el que comentava ara l'Alfons sobre la participació de les audiències, que això és algo que no, vull dir que és molt antic i fins i tot en productes lineals, pensant en l'os, vull dir, tenien molt present el que deien les audiències, no? Lo interessant d'ara, del que ens estem trobant als projectes transmèdia, és que aquesta opinió està recollida d'una manera diferent. I el Si fueras tú és un exemple perquè realment s'escrivia cada setmana el capítol segons les converses que tenien les audiències i segons una votació que es feia en Facebook i Instagram. Per tant, potser la diferència d'ara del que trobem a partir del 2010 és que els productes transmèdies ja tenen eines per poder mesurar i dialogar d'una manera molt concreta, no només allò de la gent diu, no?, o les minories tal, no, sinó com amb dades, concret, el que el públic vol.
Bé, en el cas dels documentals i els videoclips també hi ha algun exemple. Carles, tu apuntaves amb títol de Neus Ballús, no?
Sí, aquest és un projecte documental al que vaig participar com a assessor i per això n'estic especialment... Bueno, m'agradaria parlar-ne. És un projecte que es va fer aquí a Catalunya, el va dirigir la Neus Ballús, i el projecte documental parlava sobre què és, com és de transformador l'experiència universitària. Darrere hi havia la UPF que volia replantejar-se a si mateixa, no?, o fer-se una mirada després de 25 anys d'història sobre què passa amb els seus alumnes, no? Llavors, lo interessant és que a nivell d'interfície el que trobaves eren tres personatges, eren tres, per tant, havia una tria com en tres línies, llavors anaves avançant, triaves un personatge, hi havia un clip de 2 minuts, l'escoltaves, del testimoni, avançaves un altre personatge i un altre personatge. Llavors tancaves tot un petit fil argumental, que el que et dibuixava era l'experiència prèvia d'anar a la universitat, a l'estar en la universitat i al post-universitat.
I aquesta que hi has estat més dintre costa tècnicament molt més, una pel·lícula feta així amb interacció que has d'anar canviant trames o què?
A nivell de desenvolupament tecnològic?
Sí.
Bueno, no, és diferent. És a dir, a nivell de producció visual és diferent, a nivell de desenvolupament tecnològic és diferent. El que passa és que s'ha de tenir molt clar qui t'estàs dirigint. Per exemple, una de les coses que nosaltres teníem com a objectiu en el projecte és que el recorregut que us dic, aquest, de les tries, durés com a màxim entre 5 i 10 minuts, perquè sabem que és el temps que la gent està en les audiències. I aleshores la gràcia és que quan acabaves et forçava d'alguna forma que tornessis a l'inici i que fessis un triat d'aventura, una triada de testimonis diferent. I per tant, que anessis escoltant diferents opinions sobre l'experiència.
Tu que ets especialista en interactivitat, doncs també estàs al·lucinant amb aquest projecte, no?, d'un documental interactiu via WhatsApp. Què és això?
Sí, n'hi ha més d'un. Suposo que parles de Temporary Contact.
Sí.
Aquest és un projecte de l'NFB documental en el que es vol és donar veu a les dones que van a veure les seves parelles que estan en centres penitenciaris d'Estats Units, que tenen aquest problema que hi ha moltíssima gent que està en centres penitenciaris, que estan molt a fora de les ciutats, i es passen moltes hores per arribar als centres, no? Aleshores, aquest és un experiment, n'hi ha d'altres que s'han fet de narrativa interactiva per WhatsApp, tot el que implica, no?, de posar-te un relat dintre del teu telèfon que el reps durant 30 hores perquè fan la metàfora que és el temps en què la gent triga, aquestes persones que triguen als autobusos per desplaçar-se fins als centres i amb tot el que implica d'anar pensant que veus la persona que estimes. Clar. O que vols veure en el centre.
I vosaltres creieu que això són exemples de més a més? O que realment ara a partir d'ara tota la ficció ja serà interactiva?
No, tota no.
No
crec que sigui interactiva. Jo precisament li volia preguntar perquè deies, comentaves, no?, que et fascina que Bandersnatch, però que no penses que sigui un producte tancat, sinó que és una possibilitat dins d'un món bé inabastable, no gairebé. Però en aquest sentit, jo tenia curiositat per saber si tu creus que serà constantment un món és a dir, d'experimentació constant o en algun moment s'estableix com bé, una línia a seguir. Saps què et vull dir?
Això és una pregunta molt bona. Això té a veure amb els formats. I si no hem aconseguit consolidar cap format en concret, no ho aconseguirem ara. És a dir, des de LaserDisc, CD-ROM, DVD, els primers formats d'internet interactius... No, el que passa és que el digital té unes característiques, una d'elles és la mutació del format, però dintre de tota aquesta mutació hi ha totes aquestes reflexions sobre la pròpia experiència cinematogràfica que ens dona els productes que ens dona. Jo crec, com deia abans, que és un projecte fundacional. Fundacional pel que genera a nivell de discussió i d'interès d'audiències, perquè al final va de diferents audiències. Tu em deies, canviarà el món de l'audiovisual? No, però Netflix ho fa perquè sap que HBO ho acaba de fer, perquè sap que 20th Century Fox té en producció una sèrie sobre, també, Tira la teva aventura interactiva, i perquè saben que hi ha una audiència, i que no és jove, perquè és un dels grans mites, vull dir, és una audiència que és molt diversa, que li interessa moure's en aquest espai de jo vaig triant el que la història
emociona. Mira, els dilluns nosaltres, jo em dic Mariola, però dic hola Mariola els dilluns, perquè tenim la Mariola Cubells, ella és especialista en continguts audiovisuals, en televisió, i ella també està com fascinada amb Bandersnatch. A 3:15 parlarem amb ella, però ara faig que també digui alguna cosa. Hola Mariola!
Hola, ¿qué tal?
¿Qué has de dir tu de Bandersnatch, de Black Mirror?
Bueno, yo de tota manera he de dir que estic completament d'acord amb lo que ha dit Carles, lo del projecte fundacional, perquè jo que estic enganxada a esta trama i a esta sèrie, en sé en part protagonista, però és un enganyo. Això ho hem de tindre, clar, he de triar... Anem a veure, triar el que esmorza, quins cereals va prendre el protagonista, no és ser el creador de la trama. Això ho hem de deixar clar, perquè si no, els creadors, a més, vull dir, la barra...
Ui, ara s'ha tallat una mica. Mariola? Sí? Oh, no, ens l'hem perduda, però... Bé, deia una mica el que dic jo, no? Que et fa, sembla que estiguis triant i al fons no acabes triant, no?
Bé, doncs, clar, és una, suposo que és una de les idees que en realitat... És una falsa sensació de que tries, quan en realitat doncs, les trames estan establertes i et portaran una banda o una altra, però és normal. Vull dir.
Això és el que ha estat fins ara. No perdem de vista que amb la creació algorítmica d'aquí poc tindrem audiovisual que està creat de manera computacional en temps real i que, per
totalment,
tant, segurament les trames estaran molt més obertes.
Doncs estarem molt pendents. Després amb la Mariola Cubells ja rematarem, ja acabarà de dir el que volia comentar sobre Black Mirror. Però moltíssimes gràcies, Carles Sora, per la visita,
a
i també l'Alfons Gorina,
gràcies.
El nostre expert també en sèries.